Molt bé, molt bé. Tornem a començar, Ida. Nom?
Pol.
Nom i cognoms.
Pol Mir Garriga.
Mir Garriga Pol. Edat?
De veres que ho han de fer cada vegada?
Edat.
26, a punt de fer-ne 27.
26 o 27?
26.
Molt bé. Estudis?
Buf!
Quins?
Vaig començar el grau de filosofia, després ho vaig deixar, i ara estic compaginant la feina amb humanitats.
Apuntaré batxillerat. Quina feina?
Hostaleria, som cambrer.
D'acord. Gènere? Pol, és necessari que repetim aquestes preguntes. Ho saps perfectament.
Sí, ho sé, ho sé, ho sé perfectament. He après moltes coses en tot aquest temps que fa que ens veïm. Que no he de personalitzar les coses en tu, que no ens podem tocar, ni abraçar, ni manifestar cap vincle emocional, i que es bo revisar les definicions que un fa d'un mateix.
Exacte.
Bé, idò, aquí tens la meva. Pol, home, 26 anys, vaig néixer en una família humil d'aquest barri, per això tu ets la professional que m'han assignat. Puc dir-te professional o hauria de dir-te psicòloga? Psiquiatra. Doctor en salut mental. Professional va bé. He passat 26 anys de la meva vida sent tractat com a dona i ara ho vull canviar. Bé, millor dir, fa molt massa que ho vull canviar i ara m'he decidit a fer-ho, per fi. Vull que tots els meus documents oficials duguin el meu nom, el carnet de conduir, el carnet del súper, un contracte.
Perdó?
Un contracte. Em vull hormonar, però no com ara, fer-ho així com toca, prendre testosterona de forma regular, que me la recepti un metge, qui sigui, un endocrí. I que em surti barba, i que se m'enrogalli encara més la veu, i que em surti encara més barba després. I evitar veure les cares de dubte de quan dic el meu nom. Evitar veure com la gent cau en jocs patètics per no arribar a dir ell o ella, per despersonalitzar. Per evitar que la gent em demani que com ho faig per tenir sexe. I que si em puc tenir, però, del de deveres. I que em demanin que com ho duen els meus pares, que d'entendre que Déu-n'hi-do, que deu ser molt dur per ells. Pobres.
Vols que parlem dels teus pares?
Sí, Pentura sí, però ara no. M'has demanat que em repassases el que estic fent, encara no he acabat.
Segueix.
Em falta explicar-te per què som aquí, que realment és el meu problema.
Explica'm per què ets aquí.
Vull que se'm reconegui com a home.
Entesos.
Ara sí que he acabat.
Tens qualque cosa a dir-me sobre això?
Sí, i tant. Vaig néixer dona i tenc un cos de dona. I després de pensar-hi molt, he arribat a entendre que no és que sigui un home ni res que s'hi pugui semblar, no! Sinó que realment sí que pot ser que pateixi un trastorn que fa que em percebi com a home i que per tant em faci infeliç i incomplet si no ho arribo a assolir. I he estat pensant molt i crec que pateix disfònia de gènere. Què? No és això que volies sentir? Que et mati davant de tu, representant de les institucions de l'Estat, que som un malalt, que tenc un trastorn, que necessita assistència mèdica.
Això no té res a veure amb el que ningú vulgui sentir, Pol, sinó amb el que sentis tu.
I de jo el que sent és que això és una porqueria.
És el protocol. Per què plores?
No ho sé, hòstia, no ho sé.
Es bo plorar si creus que ho necessites, però què creus que fa plorar així enmig d'aquesta conversa?
No ho sé, hòstia, no ho sé. Duim massa dies aquí, xerrant, jo intentant fer-me entendre, tu i el teu protocol intentant treure'm de la boca que som una víctima més d'aquest trastorn abominable, que ni tan sols és un trastorn, i sincerament, no tinc la sensació que estiguem avançant de cap manera, no. Jo no em sento un home, som un home. I això no depèn només del que em penja entre les cames.
No et vols operar.
No em vull operar. O bé, Pentura sí, no ho sé. A més que no és només l'operació. I tots sabem que en el cas dels homes com jo les opcions no són ni la meitat de bones que les que tenen les dones. És difícil afegir carn allà on no n'hi ha i encara ho és més que després la cosa funcioni realment.
Idò?
Necessito hormonar-me, poder-ho fer legalment, de forma regular.
Però dimarts me vas dir que tu ja prens testosterona.
Sí, em prenc, però no perquè ningú me l'hagi receptada.
El teu objectiu és convencer-me que necessites una recepta per anar a la farmàcia i comprar testosterona, no?
Tampoc no. O no només, no ho sé.
Aquí tens mocadors, si en vols.
No necessit mocadors. Necessit sortir d'aquesta conversa que no d'un lloc. Té nom com a de flor.
Com?
Disfòria. És un nom com a de flor. Com clamídia. O poncètia. No, poncètia apareix un nom de dona, però en realitat és un nom de flor.
Si realment admets o veus que pateixes disfòria de gènere, tot això està fet, ja ho saps.
No és tan fàcil.
Segur que no.
Per què no parlem mai de tu?
Mm?
Que per què no parlem mai de com et sents tu?
Com?
Pareixes una dona.
Sí.
Ho ets? Que, perdona, no està tot tan clar com sé que ets una dona. Pels teus cabells, per les teves ungles, per la teva manera de vestir, de xerrar.
Saps que no som aquí per parlar de mi, Pol.
Sí, ho sé, ho sé, ho sé, però imagina't per una vegada que no ho tens tot tan clar. No trobes que és una barbaritat pensar que ets o que deixes de ser una cosa en funció dels teus genitals?
Pol, hauríem de parlar de tu. Si parlar de mi t'ajuda a expressar-te, endavant. Però jo no puc respondre a les teves preguntes. Hi ha un procediment establert.
Segons la vostra norma, jo no puc saber qui ets perquè no t'he vist mai els genitals. Va bé, eh?
Que va bé.
Riure.
I tant, perdona, no me n'ha pogut estar.
Es va riure. Jo ara feia molt que no ho feia. Vull dir, riure així, perquè sí.
Et sents deprimit.
Au, va, no exageris. Senzillament feia molt que no reia.
Abans m'has dit que Pentura podria enxerrar dels teus pares.
Mon pare no hi és.
Què vols dir?
No sé si hi ha estat mai.
És mort.
És mort. No ho sé. No ho crec. Un dia se'n va anar. Mon pare tenia una vida aparentment resolta. Tenia una feina respectable com a cap de secció d'una fàbrica, una dona i una filla, que no li donava gaires maldecaps. Una filla de 6 anys no em pot donar gaires de maldecaps. Una filla com jo.
Et culpes de la fugida del teu pare?
Em culp de no haver-lo conegut. De no saber-te contar ara perquè se'n va anar.
Conta'm què recordes d'ell.
Mon pare. Mon pare era un home baix, però ample. I un poc fort, també. Record que tenia uns braços així de grans i amples, també. Record que, de vegades, quan tornava de la feina i jo ja m'havia pres el meu tassó de llet d'abans d'anar a dormir, ell venia i feia broma amb mi davant de mo mare, que se solia posar com una moto.
Toni!
Ell vestia amb camisa americana, corbata, i només de veure'm ja es treia la corbata o se l'afluixava i venia corrents cap a mi.
Toni!
Jo fingia que em volia escapar, però en realitat em deixava atrapar. Ell m'aixecava, m'agafava amb una mà a la panxa i l'altra a l'esquena. Deia que jo era com un avió que estava a punt d'aterrar al país dels dolços somnis i que si jo volia, ell podia ser el meu copilot.
Toni, vols fer un favor?
Motors en marxa, tot preparat per l'enlairament. Les hèlixs començaven a girar i jo reia, i ell reia també. Reia com mai no l'havia vist riure davant de mo mare. Jo crec que és per això que ella no li feia gaire gràcia. I començava el compte enrere. 10, 9, 8. I mo mare, que s'empipava...
Toni, encara faràs que ho tregui tot.
7, 6, 5.
Toni, deixa estar la nina, que no ho veus, que l'estàs excitant.
4, 3.
T'he dit que la deixis.
2.
Ets un desastre, tot el dia pel món. I ara, perquè et faci una estona de cas, me l'acabes de desbaratar.
1, 0... Ignició!
És un bon record.
Sí, supos que sí.
Dubtes?
Dubte tot, jo. Mm? I també d'això, no sé fins a quin punt és un bon record, tenint en compte la manera en què mo mare intentava ficar-se entre nosaltres. Aquella gelosia.
No heu parlat mai d'això?
No, diria que no, poc. Però tenim més records.
Amb ton pare?
Amb tots dos. Però bé, sí, sobretot amb mon pare. Supos que un recorda amb més força aquelles coses que se n'han anat. I més si les has viscudes quan no tens ni que 10 anys. El teu cap encara no és capaç d'entendre ironies, segones intencions, idees inconexes, incoherents, totes aquestes merdes. De vegades pens que només vaig ser feliç mentre no em vaig demanar si ho era.
Alguns pensen que això és un bon símptoma. Quin era el record?
El record, sí. El record era cada dissabte de matí, pocs minuts passades les 8. Mo mare dormia. Estava rebentada de tota la setmana. Treballava fent hores a uns grans magatzems i tenia uns horaris molt complicats. I això, afegit a la feina estrictament fixa de mon pare, complicava molt que qualcú se'n pogués cuidar de mi. I que més després arribassin a tenir temps per estar junts com a parella. Que... Així que res, ella dormia. I jo, com tots els nins de la meva edat, que se'n van a dormir d'hora i que odien aixecar-se pres quan és un dia de cada dia i toca anar a escola, jo no podia evitar que fossin les 7 del dematí cada dissabte i cada diumenge i tenir uns ulls badats com a taronges, amb les mans aferrades als llençols. I pens ara i em faig molta gràcia jo allà, en aquell llit, amb aquells llençols de princesetes, perquè, clar, llavors, ma mare encara pensava que voldria ser una dona si dormia entre llençols de princesetes. Oh, senzillament, no tenia cap dubte que jo era una dona i que, per tant, les princesetes m'havien d'agradar. Mon pare era diferent, però. Mon pare sempre va ser diferent amb mi. Era com si, abans i tot que jo entengués res, ell ja ho sabés. I bé, els dissabtes, que era el primer dia que mon pare podia passar el matí amb mi, teníem una espècie de tracte mai verbalitzat. Jo m'estaria calladeta al meu llit fins que ell entrés a la meva habitació i aparegués amb un paper de seda de color taronjós amb un croissant immens, o llavors m'ho semblava, ple de xocolata. N'hi havia per tot. No em cabia a la boca i en pocs segons ja teníem tot el llit, tot el pijama empastifats. I això, en el millor dels casos. Normalment acabàvem tots dos amb la cara plena de pastata marró.
I mentrestant, ta mare on era?
Mo mare. Mo mare segurament fingia que dormia, però en el fons devia estar esperant-se a la seva habitació que mon pare tornàs i li dugués a ell el berenar.
I ell no ho feia?
No, no ho feia. Jo en aquell moment no sabia veure moltes coses. Però bé, sí que notava que ells dos no estaven bé. De vegades no podia evitar demanar-me què havia fet jo, deien el meu nom. Bé, el nom que m'havien posat ells i que en aquell moment era el meu nom. Em veu molt baixa.
Toni, n'Elisenda.
Miraven que no estigués darrere de la porta i...
Toni!
Si algun dels dos alçava massa, la veu.
Toni, te deman per favor.
Pocs minuts després venien a la meva habitació per veure si m'havien despertat.
Et sents culpable?
De què?
De la ruptura dels teus pares. O de la fugida d'ell.
Per què? No, no, mai, mai ho he pensat. Sí, quan encara no m'aixecava dos pams d'en terra, ells ja estaven malament com a parella. Els pares normals amb fills d'aquesta edat intenten no fer renou quan tenen sexe, no quan discuteixen.
Per què creus que se'n va anar ton pare?
No ho sé.
No t'ho has demanat mai?
No ho sé. No va dir res.
No va deixar cap nota?
No.
No ha deixat cap nota. Elisenda, no ha deixat cap nota.
No, mamà, no ha deixat cap nota.
Però l'has vist.
Sí, l'he vist. M'ha vengut a dir bon dia.
I t'ha duit escroissant, també.
Sí.
I no t'ha dit adéu. Ni t'ha deixat res dit. Ai, no sé, per ningú. Ni per mi. Ai, hòstia, Elisenda, respon les coses quan te les deman, que potser ton pare hagi desaparegut. Tu saps que qualcú estigui desaparegut?
No, no ho sé, mamà.
Esclar que no saps res, tu. Ai, perdona, fia, perdona, has d'entendre que la mamà està molt preocupada.
Però, mamà...
Digues, confit, digues.
El papà no ha desaparegut. El papà se n'ha anat sense dir adéu.
No degués ser gens fàcil, això, per ta mare.
No, clar que no. I per mi tampoc.
I vau tornar a saber res més d'ell?
Fins avui res de res. De vegades he pensat que es devia treure la vida, que es devia fotre un tret al paladar amb una pistola de fireta i que m'ho havien volgut amagar. Pum! No, no, ara crec que si res de tot això hagués passat, ma mare no hauria viscut com ha viscut tots aquests anys.
I com ha viscut?
A l'espera. No ha tocat absolutament res del que va deixar mon pare quan se'n va anar. Res. De vegades encara li fa net a la roba perquè no hi vagi la pols, diu. I és com si per un dia la casa encara fes olor d'escuma d'afaitar.
Creus que aquest episodi pot haver tingut defectes a la teva identitat?
No. O bé, sí, una mica sí. Créixer sense un pare té efectes sobre la identitat de qui sigui, però no és per això que som un home. A més, que de vegades pens que millor que no hi sigui, tu.
Millor? Millor per què?
És una persona a qui no he de donar explicacions.
Es du, això.
Ei, ei, ei! No havíem dit que no ens jutjaríem, que no personalitzaríem les coses?
Tens raó, disculpa.
No, no, sí, a mi ja m'està bé. A mi també m'agradaria saber com has viscut tu, quina relació has tingut amb els teus pares? Si estàs casada, si tens home o dona? Heu tingut fills?
Serà millor que seguim.
Seguim.
Dius que gràcies al fet que ton pare no hi fos no has hagut de donar tantes explicacions.
Amb mo mare va ser més complicat.
Ho dius per la teva sexualitat. Bé, per qüestions de gènere.
La meva sexualitat és l'heterosexual. No som lesbiana, no som una dona, som un home. I generalment m'agraden les dones. És que jo ja no sé com ho he de dir. Jo no he hagut de dir mai a mo mare que no m'agraden els homes perquè el primer que li vaig dir va ser que l'home era jo.
I com va ser?
Dur, molt dur.
A quina edat?
Als 11, als 16, als 20 anys, no ho sé. És com si cada vegada que intents cercar les traces d'aquella nina que tots volien que fos, aquesta se n'anàs més enrere en el temps. Què li vaig dir a mo mare fa 3 anys quan vaig sortir de l'armari oficialment? O li vaig dir quan tenia 9 anys i li demanava a la padrina que per què m'estava tan de temps a sortir la tita?
Et pensaves que et sortiria una tita?
Sí, i tant. Veia els meus amics a l'escola, la majoria eren nins, jugaven a futbol, corrien, escopien, suaven, els hi sortien pèls per tot i jo, en certa manera, feia exactament el mateix. No pots imaginar-te l'eufòria que vaig sentir quan em va sortir el primer pèl davall dels braços. Gairebé tan potent com la lliçó de la meva mare amb la maquineta d'afaitar. I res, després de fer tot el que feien els altres nins, el vestuari on em tocava entrar era diferent. Les nines em miraven estrany, una mica malament. Sabien el que passava, se sentien envaïdes. Nalisenda, Nalisenda no hauria de ser aquí, perquè és que Nalisenda és com un nin. Amb aquella superioritat. De vegades, les persones, quan s'assemblen en allò que s'espera que siguin, es pensen que són superiors.
Sents que la teva mare ha estat un fre per al teu desenvolupament sexual?
No. O bé, no més que qualsevol altra mare. Vull dir, quina mare és capaç d'imaginar-se la criatura que ha tingut entre els seus braços, tenint sexe sense compromisos, una hora baixa d'un diumenge qualsevol? És normal, no? Però crec que no m'agrada per on van les teves preguntes.
Què vols dir?
Em demanes si la fugida del meu pare em va afectar, em va fer qui sóc. Si he tingut una mare amb actitud repressora. No, no, jo no necessito justificar com em sent, qui som, a partir de mon pare, mon mare, la meva història. No, jo som qui som. O no es veu?
Encara no m'has arribat a dir com vas parlar del tema amb la teva mare.
Diria que parlar és una paraula molt optimista per tot el que va ser.
Quan va ser?
Fa 3 anys va ser la vegada definitiva. Jo tornava de la feina, d'aquell bar de lesbianes i masclots que deia ella qualque vegada. No era un dia especial per res. De fet, ni tan sols era un bon dia, però mira, va anar així. Quan va començar a recriminar-me la meva incapacitat de centrar-me en qualque cosa concreta, la meva dispersió, la meva necessitat, deia, de cridar sempre l'atenció, de voler ser sempre diferent, vaig entendre que li havia de dir.
I com va anar?
No hi va haver sang. Però digue'm que no va ser gaire comprensiva.
Per què?
Digue'm que...
Per què? Per què, Elisenda, per què? No ha estat una bona mare. No ha estat un bon exemple per tu. Tota la vida preocupant-me perquè fossis una al·lota com les altres. Una al·lota de bon de veres, amb els seus vestits, les seves faldes, els seus patins, les seves tronyelles. I ara això?
Ho dius com si fos una cosa dolenta.
Com si fos, ja et diràs que és això, si no és dolent. I què se suposa que ha de fer ara? Dir-te ell, quan cada vegada que et mir, veig les faccions de dona de la teva cara. Sempre tindràs cara de dona, Elisenda. Facis el que facis, seràs la meva nina. I ara què? Què hem de fer? T'inventam un nom nou. Què? Quin t'agrada un nom així, ben viril, com de camionerot? O una cosa més discreta? Un nom a la carta. Va, va, Elisenda, va. No ho entenc. Me sap greu, però és que no en sé.
És que no fa falta que ho entenguis. Si ho respectes...
Respecte, respecte. Diu, mira tu qui en xerra de respecte. La nina consentida, la nina malcriada, la nina que necessita constantment l'atenció dels altres, la filla absorbent. Perquè ho saps que, en el fons, quan se'n va anar ton pare, tu eres l'única cosa que lligava aquesta casa, que va arribar un moment que no sabia si s'havia casat amb la filla o amb la mare, que les úniques besades que es dignava a fer eren les que feia tu.
Mira, mama...
No, no fa falta que donguis explicacions i que demanis perdó. Sé que no ho cercaves, però va ser el que va ser. Eren les nineta dels seus ulls, feta la seva imatge i semblança, estava ple amb tu perquè tu no el contradeies. Una nina de 6 anys no sap què es contradir. I ara què, Elisenda? Ara què?
Voldria que d'ara en endavant em diguessis Pol.
Va de veres. Va de veres, no? És això, ja no hi ha res a fer.
No, mama.
Que ets lesbiana, jo ja ho sabia, Elisenda. No n'havíem parlat, però d'alguna manera ja sabies que m'estava bé o que no m'importava tant, no ho sé. He conegut alguna de les teves amigues.
Parelles, mama, eren parelles.
Sí, parelles, he conegut alguna de les teves parelles. Amigues, parelles, encara que mai no les hem dit per aquest nom. A respectar que duguessis aquells cabells curts, aquests pantalons, que te n'anessis a fer feina aquest catau de gent rara, tots com gòtics, amb barracades i caps rapats. He vist que la meva nina servia copes a un bar de maricons. Antes que no hagi estat una persona lluminosa a la vida. No has tingut una vida lluminosa perquè jo he estat la primera, que no te li ha sabut fer. Però això... no ho se'n costa, Elisenda!
Pol.
Deixa'm dir-te, Elisenda, ni que sigui durant un temps, per el que més vulguis. Poden solucionar aquest problema. N'estic segura que necessites més independència, més llibertat a ca nostra. T'ho puc donar gairebé tot, tret de dos bes.
Necessit-se qui som i que ho respectis, res més.
Saps des de sempre que pots fer el que vulguis, però això no. Això no calia, això és molt gros, hòstia! A més, això per les dones és molt més complicat, no? Vull dir que no se pot fer aparèixer una tita així, pam, per art de màgia, allà on no hi ha hagut mai pell a bastament.
I així va anar la cosa. De poc va servir que jo li explicàs que, per una banda, hi havia l'opció de les hormones, que em farien sentir molt millor. I que, tot i que no era el mateix, que també em podia operar. Però que bé, que ja ho veuríem, que necessitava posar en pràctica en el meu cos allò que feia molt d'anys, que tenia clar dins meu.
Cercaves un cert reconeixement.
Sí, sí, en certa manera sí, un reconeixement del que som. I un reconeixement de tots els nostres silencis. És a dir, si durant 23 anys has viscut de veure una persona tractant-la com una cosa que no és i de cop aquesta persona ve i et diu una cosa que en el fons podies imaginar-te però que no t'havies atrevit a dir mai en veu alta, és que teniu un problema. Una bomba immensa de silencis, com una pilota de xiclet que cau rodolant per un pendent acusat i a cada volta que fa s'hi afegeix un bocinot més de porqueria, fins que arriba un punt ja que no saps ni què era porqueria, ni què era la pilota, ni de quin gust era... El... Ai, ara m'he perdut.
No passis penes d'explicar les coses així com et vagi més bé.
El que vull dir és que duiem massa anys amb mo mare sense tractar les coses de cara. No ho sé, per ventura va ser això, precisament allò que va fer, que mon pare se n'anàs. Aquell volar somriure sempre. Aquell fingir que no passa absolutament res i mentrestant el món caient a trossos. No és gaire gratificant que diguéssim que el dia que fas una passa així, ta mare no sigui capaç de diferenciar entre tu i una travesti d'una pel·lícula d'Almodóvar amb el nas tort, els llavis inflats, a més a mi el gazpacho no m'ha agradat mai.
Si tot aquest procés arriba a bon port, tu també te podràs sotmetre a intervencions. No ho has pensat?
Cada dia ho penso.
Però això, Pol, no penses que seria una bona idea assumir el tema del trastorn una vegada
no,
ho hagis
no,
fet?
No, 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 i no. No pateix cap trastorn, no som una persona malalta. No necessito un paperet que digui que estic malament del cap per poder ser qui som. Perquè algú em doni permís per obrir-me la pell amb un bisturí, no. Que no m'has obert prou tu ja?
Les regles del joc no les he inventades jo, Pol. Hi ha un protocol mèdic, procediments establerts per tractar persones que passen el mateix que passes tu. T'imagines que receptessin hormones a tothom que ho demanés sense cap control ni seguiment?
Sí, m'ho puc imaginar. I m'encanta.
A tu sí, però pensa en les persones que es podrien penedir de fer el pas. Persones que més tard descobririen que era una cosa passatgera o una fase de la seva vida.
Ja hi som. Vosaltres i el vostre discurs científic.
Com tu dius, és científic.
Com jo dic, és un discurs.
Recorda que vens aquí voluntàriament.
Sí, ho sé, ho sé, ho sé, ho sé, però és que de vegades és tan difícil fer-vos entendre que amb mi no hi ha res malament, que no hi ha res, que no hi ha traumes.
Els traumes no surten a la superfície tan fàcilment.
Xerren tu i estones és com si xerràs amb mo mare.
I això et fa sentir malament?
No, 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 això em fa sentir que tu tens la teva història presa. Que en el fons no t'importa gens ni mica el que et diré. Tu donaràs la teva rèplica. Sonarà l'alarma silenciosa del teu mòbil. L'aturaràs. Faràs com si fos un amic, un conegut, i diràs: «Ai, Pol, quina llàstima! Em tem que això és tot per avui. Haurem de concertar una altra visita per veure si finalment ets capaç de creure't que tens disfòria de gènere i podem donar-te el vistiplau d'una vegada per totes!»
Però això no t'ho diu ta mare.
Tu ja m'entens.
Ja. Abans t'has referit a les teves parelles. És un tema que encara no hem tractat.
No sé si és un tema que hagi tractat mai així com toca, jo tampoc.
Vols que en parlem?
Per què no?
Parlem de com vares començar a tenir relacions, si vols.
no va ser gran cosa. Era el darrer any d'institut. Una lota d'un curs manco que jo va començar a adreçar-me mirades pels passadissos. Tot això t'ho has d'imaginar amb jo com a disfressat. Allò, allò no era jo. M'has d'imaginar sense binder, amb uns pits petits, però pits, al cap i a la fi, amb una veu relativament més aguda. En aquella època em pintava, anava de fosc, era una manera de fer veure el món que jo no estava satisfet. N'hi havia que se'n fotien.
Vas ser víctima d'assetjaments escolars, també?
També? Com que també? Torna a mi, no. O bé, sí, no més que qualsevol altra persona mínimament diferent. Tots a la vida ho han passat malament per una banda o altra, ho entens?
Parlem a partir del que tu m'expliques.
Sí, però és que ara xerràvem de les meves històries.
Parlam de les teves històries.
I d'això.
Això?
Sí, això, això que et deia, la relació amb ella. Va ser una relació molt intensa, vàrem estar junts 2 mesos o... Bé, fins que vaig començar a l'universitat.
Ho vas deixar tu, ella? Va ser de mutu acord?
No ho sé, de vegades és difícil tenir clares aquestes coses. Però diria que vaig ser més jo, que notava com tota la meva vida es convertia en canvi, no ho sé, per ventura necessitava que aquest canvi entrés com un tsunami a la resta d'habitacions de la casa, que fes net com si no n'hi hagués abastament. No t'ha passat mai que de vegades has necessitat enviar coses a la merda per poder començar de nou? Sí, ho sé, ho sé, ho sé, no podem personalitzar, però t'ha passat o no? Au, va, quin mal ens pot fer?
Ai, potser sí.
I d'això mateix em va passar a mi. Començava a l'universitat, sabia que m'agradaven les dones, però no acabava d'estar del tot content quan jo a elles també els agradava com a dona, no. Havia de ser una altra cosa, havia de ser una cosa diferent.
Va ser a partir d'aquí que te vas començar a veure d'una manera diferent?
No, no, això no té un principi o un final. La percepció és diària, va a segons fins i tot. En el temps que fa que ens veiem, jo m'he convertit en una nina de 6 anys, una filla adolescent, un home que ha de justificar el que és davant d'una psiquiatra que per poc no respira. I quina és la meva identitat real? No, 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 ara no pensis que som bipolar o que tenc personalitat múltiple ni res de tot això, no. El que vull dir és que un no s'aixeca d'un dia per l'altre i diu «Escolta, jo avui em sentiria molt més realitzat amb un bon parell de collons». Amb una barba. Amb una altra veu. Amb aquesta veu. És un canvi gota a gota que arriba amb les hores i que es va fent a ell mateix.
Es pot dir que aquest canvi va prendre força quan vas entrar a la universitat?
Sí, sí, es pot dir. Però com tot el que es pot dir no és del tot cert.
Prefereixes no parlar de la universitat?
No, no, això no es verà. Mira, t'explico. El que vull dir és que a partir d'aquell moment, els canvis pareixien arribar amb més violència, més bruscament. Vaig començar a l'universitat, que ni tan sols era major d'edat. Anava a festes i fins que no passava per la porta jo no sabia si em deixarien entrar. Bevia perquè amigues meves anaven al taulell a cercar-me la birra. Jo, a canvi, els hi menjava la boca una estoneta o ens la menjàvem mútuament per celebrar-ho. Aquella va ser una època en què tot pareixia néixer. O si més no, només morien aquelles coses que m'havien fet nosa qualque vegada. Les mirades de certes persones, les seves befes, el petit món quotidià de ca mo mare, la meva padrina, tot allò quedava enrere i jo estrenava una carrera de filòsof que em pensava que no tindria aturador.
No ho penses ara?
Ara és diferent. Ara he de fer feina per poder viure. I la carrera és una altra. La filosofia em va quedar petita. Mm. O incompleta, no ho sé.
I com vas viure tots aquests canvis?
Al principi bé. Dins d'una espècie de descontrol que ja m'anava bé. Moltes discussions amb mo mare, perquè de vegades no passava per casa nostra durant dies. Senzillament decidia que podia anar directament a la universitat després d'haver estat de festa, que ara que era lliure podia dur-ho tot perfectament.
I va ser així?
Més o manco. Mai no m'havia equivocat en tanta consciència. És a dir, tots a la vida ens equivocam, deixant coses enrere que no ens agraden o que creiem que no ens agraden i després qui sap. Però el mèrit està en fer-ho sabent del que fas.
I no has pensat que d'alguna manera Si arribes a portar el canvi fins a l'extrem, hauries de deixar enrere parts de tu que potser un dia enyoraràs. Seria una decisió irreversible.
Ho sé, però no m'agrada pensar-me en aquests termes. Fins avui he estat no una persona ni dues, sinó moltes, al mateix temps i ho continuaré sent. Som un home, sí, però al llarg de tots aquests anys, si ho he volgut, també he estat la neta perfecta, la filla callada, la filla amargada. El que vull dir és que jo no deixaré mai de ser jo, però sempre canviaré com a persona, ho entens?
Potser sí.
Mira, t'ho diré molt clarament. Jo no canvio de direcció. Senzillament, canvio de tren. Ventura arriba al mateix lloc, per Ventura fins i tot arribarà a la mateixa hora, però el paisatge serà un altre, més amable, diferent. Ara mateix som en una andana, a punt de fer transbord. He vengut corrents amb la llengua de fora, em pensava que no arribava, que no hi hauria possible connexió entre vies, que em trobaria tot sol, però per sort no ha estat així. I encara que no t'agradi, encara que et pugui fer oi...
No diguis això.
Et podria fer oi.
No.
Bé, l'important és que, sigui com sigui, tu hi ets. Ets una desconeguda, no sé res de tu, però hi ets. I també hi són les meves companyes, les de l'universitat, les que vaig conèixer, de les que em vaig enamorar, les habituals del bar, les que em trob sempre a les manifestacions, i tu i elles i mo mare, encara que paregui mentida hi sou. Sou a l'andana, sou a l'estació, per sempre, des de sempre, ara mateix i m'abraçau. Em deis adeu amb un mocador blanc a la mà i una llàgrima a la cara sense saber que a la sortida, gairebé segur, ens trobarem, ens tornarem a veure, ens veurem amb... Veuré millor. I podrem cridar sense tremolar ni dubtar que som feliços. Que això només és un transbord. Segurament penses que un tren és el jo suposadament dona en Elisenda i que l'altre és en Pol. Sí, podria ser. No et diré que no. Però sí, et dic que no. Jo som en un tren, però també hi som a l'altre. O senzillament no som a cap dels dos trens, és el que tenen les andanes, les estacions perdudes enmig del camp o enmig de la ciutat, tant se val que no són un lloc, sinó que et duen cap a un lloc. Per mi, canviar de tren significa canviar de manera de viure. En un hi visc la vida que els altres esperaven, la vida que m'han assignat, una vida basada en el fes el que jo et digui, tot anirà bé. I en l'altre hi visc la vida que em faig. Una vida que, segons com me la miri, no és tan diferent de l'altra, però que és meva. És meva perquè l'he triada jo.
Ja.
Perdona, si em poso una mica massa intens amb aquestes coses, però crec que és important que m'entenguis bé.
No has de demanar perdó per res. És bo que t'expressis a la teva manera.
I tu?
I jo què?
Abans m'has dit que tu també has viscut coses que t'han fet replantejar-t'ho tot. Que és que t'has hagut de carregar per poder tirar endavant. Au, va... No crec que això millori o empitjori la visió que tinc de la disfòria de gènere, així que diem-me no fas mal a ningú. Segur que tu també amagues coses, com tothom. Va. No passis pena, si jo no conec a ningú del teu entorn, em podries dir el que sigui. Tu també has perdut algú, una persona propera. Un amor impossible. No. Un amor massa possible. Un fill. Em sap greu.
Si no vols que aturem la sessió, serà millor que seguim parlant de tu.
Segur?
Seguríssim. Això no hauria d'haver passat. Val més que no hi tornis.
No hi estic d'acord.
No fa falta que hi estiguis d'acord, jo ho sé.
Entesos?
Molt bé.
Molt bé.
Ara no sé per on anàvem.
Eres amb mi a l'andana, a punt de fer transbord.
D'acord.
D'acord. Hauries de cridar. T'hauries d'exaltar, hauries d'estar contenta que estigui en aquest punt.
Cridar no forma part de la meva feina, Pol.
Estar content tampoc no forma part del personatge que voleu que interpreti. Mira com estic.
Content?
Estones.
Quines estones?
Quan no em sent interrogat, per exemple. Perdona.
És normal, estan tractant molts temes alhora i entenc que perdis una mica els nervis. De fet, Ventura ho podríem deixar aquí.
Ah, no. Acabam de començar a entendre'ns. I fins i tot m'has contat coses sense ni tan sols obrir la boca. I hem rigut. Recordes la darrera vegada que vas riure amb algun dels teus pacients? Te'n recordes o no?
No, la veritat és que no.
Segur que no me vols dir res d'aquesta persona que vas perdre.
Pol, basta.
Segur?
Pol!
Va, seguim. Et promet que seré bon al lot. És per això que som aquí, o no?
Per què?
Per ser un al lot.
Vinga, va, seguim. De què vols que parlem?
Parlem de coses bones.
Bona idea, coses bones, digues.
Nalea.
Qui és, Nalea?
Això és molt difícil de dir. Jo et podria contar què m'ha fet a mi.
Digues.
La vaig conèixer fa poc més de 2 anys. Jo tornava de festa amb unes amigues, feia un sol insuportable i no sabíem on anar.
Bon dia, Lotes!
Sense insultar!
Beidó, bon dia, Lotes, què en voleu?
I de cop m'hi vaig fixar. Eren allà, damunt de la palangana, bocinets de croissant de xocolata perfectament cisellats i tallats en el punt perfecte perquè deixassin anar aquell puntet de pasta llefiscosa i dolcíssima i que m'entrassin pels ulls definitivament.
Com que sou matiners, teniu sort, són fets de pa poca estona.
Però jo no l'escoltava, o l'escoltava tot en conjunt, no ho sé. Una criatura adorable que mirava les meves amigues, sí, però que sobretot em mirava a mi. M'estava oferint, després d'anys, després de nits sense fer l'avió, després de molts dijous sense comptes, el que pràcticament ja no recordava.
I què va passar després?
Després va passar el que va passar. Allò del Lot coneix el Lota, el Lot el convida a berenar croissants de xocolata i el Lot espera que acabi el seu torn, de manera gairebé invasiva, per poder-hi xerrar una estona més i així durant molt de temps.
La vostra relació es basava en xerrar?
Sobretot. Però no només. Ens vàrem convertir en el que molta gent en diria una parella. A la nostra manera, en tot cas. El tema és que en aquell moment jo ja havia decidit ser fidel a qui som, ser un home, i no tenia por de dir-ho. Era la primera persona que coneixia i que m'interessava profundament després de la meva, per dir-ne així, sortida de l'armari. Em coneixia tal com era, i el més sorprenent és que tot i així li agradava. O que per això li agradava, precisament.
Quant temps vareu estar junts?
Mig any, un any, fins ara, potser. No t'ho sabria dir. Què vol dir estar junts o no estar-hi? Si em demanes si ens estimam, la resposta serà sempre sí, segur que sí. Si ens demanes si dormim junts, et diré que de vegades, de tant en tant, massa poc, pel meu gust. Fins i tot qualcuna d'aquestes vegades tenim sexe! Però és cert que la nostra relació ara és molt diferent.
Diferent en quin sentit?
Diferent, senzillament diferent.
Millor o pitjor?
Quina mania em vola definir les coses, per favor. Com si a una relació se li pogués posar nota, que era de 6, de 4, de 10? Millor, pitjor, pitjor, millor? No ho sé, no ho sé. Diferent, essencialment diferent. Amb els mesos, així com ens anàvem coneixent i coneixíem també les nostres misèries, així com ens ajudàvem, vàrem entendre que hi havia d'haver una altra manera de conviure, una manera més amable.
Us vareu convertir en el que es diu una parella oberta.
Sí, sí, però una altra vegada, no només. No només ens vàrem obrir en el pla del sexe, sinó que de la manera més natural ho vàrem obrir tot, absolutament tot. Vàrem viure canvis importants. Ella em va animar a deixar filosofia i a fer una altra carrera. Em va trobar la feina que faig ara. Jo la vaig animar a ella a anar-se'n a passar un temps a l'estranger. Viu a Londres, ella, ara, oi? I va començar fent d'au pair. És perfecta pels nins petits. Supos que per això sempre ens hem duit tan bé. No ha deixat mai de jugar.
Sona bé.
I no només hi sona, sinó que és fantàstic. Una relació generosa. Nalea també va ser la persona que em va animar a prendre testosterona, ni que fos sense recepta mèdica, ni que fos de manera pirata, com deia ella.
Que sí, Pol, que ho he llegit al llibre de Preciado. És brutal! Una espècie de dietari en què teoritza sobre el gènere i la sexualitat i el capitalisme i al mateix temps t'explica com es va aplicant testosterona en forma de gel.
Sentir-li aquestes paraules em va entusiasmar i m'espantava a parts iguals.
Es veu que ho va fer sense supervisió mèdica ni res! Així, a la brava! No dius res?
Sí, ben, no ho sé.
Pol!
Que...
Pol! Crida amb mi!
Lea, Lea, ja sé que pot pareixer fàcil, però...
Pol, crida, crida amb mi! Va! T'estim, Pol!
Jo també, Lea.
T'estim, t'estim, t'estim! Digues que m'estimes.
T'estim.
Crida-ho! Que ho sentin els veïnats, que ho senti tothom!
T'estim!
Pol! Pol!
Què?
T'imagines poder jugar, ni que sigui una estona, ser qui sempre hauries d'haver estat?
I així va ser com vaig descobrir la manera en què Preciado va passar de dir-se Beatriz a dir-se Pol. Com, gràcies a l'administració pirata de testosterona, aquell cos pensant s'havia convertit en un camp de pràctiques del gènere i vivia l'eufòria dels primers pèls, de la veu rugosa del tòrax i els músculs amb expansió.
Ho vas decidir per un llibre?
Ho vaig decidir per amor.
Per Nalea.
Per amor. Amor. Amor cap a ella i amor cap a mi i amor cap al temps que em queda a la Terra. Notava que el meu camí era aquell.
El camí cap a la teva masculinitat.
Sí, però no només. Amb la idea de hackejar el gènere i les construccions que el sustenten, jo podia arribar a ser home, seguir sent dona, tenir el cos que m'agradava i canviar sobretot.
Així penses que ets un home o no?
No.
No ho penses?
No. Ho som. Som un home i ho som quan ho dic, i ho som quan vaig al banc i el desgraciat del caixer dubta si tractar-me d'home o de dona. Ho som quan entra el vestuari masculí d'un gimnàs i ningú més que jo dubta de si som el lloc adequat o no, perquè el meu cos és meu i de ningú més, i ningú té per què veure'l i, per tant, jutjar-me pel que em penja o no entre les cames.
Però necessites canviar-te de nom.
És el meu nom. Mira, el que estic fent no és fàcil d'entendre, però encara és més difícil de fer. Poden passar moltes coses. Quan vaig llegir el prospecte del gel que m'he estat posant, vaig estar a punt de cagar-me i enviar-ho tot a la merda.
Com, per exemple?
Ho vaig comprar al mercat negre. No ho sap gaire gent, però resulta que també hi ha un mercat negre per aquestes coses. Amb Nalea no vàrem aturar fins que vàrem aconseguir el contacte d'una amiga que tenia accés al mateix gel que es va posar Preciado per experimentar amb ell mateix.
Com es diu?
Testogel, 50 mil·ligrams, i tenia uns efectes secundaris que haurien tirat enrere la persona més temerària.
I tu no ho vares fer?
La temeritat pareix molt més petita quan es mescla amb ganes i desesperació.
Ja, i quins efectes secundaris té?
Engrandiment dels pits i o dolor, disminució del desig sexual, acné, depressió, una depressió a aquestes altures, canvis d'humor, mal de cap, picor a la pell, s'ha quedat a la pell.
Déu-n'hi-do.
Alerta, que seguim per bingo.
N'hi ha més.
N'hi ha més i millor. També hi ha diarrea. Diarrea era de les meves preferides, quan la vaig llegir. Envermelliment o irritació de la pell, que s'assembla molt a la picor o a la sequedat, però que no és el mateix. Dolor, inflamació, calor o envermelliment, però, ei, a la part inferior de les cames. Inflamació de les mans, dels peus, dels turmells o de la part inferior de les cames. Més dificultat per respirar. Més marejos. Més desmais. Debilitat o formigueig als braços o a les cames. Mal al pit. Dificultat per respirar, però especialment durant el son. Dificultat per orinar, flux d'orina dèbil, micció freqüent, necessitat urgent d'orinar, icterícia a la pell o als ulls.
Vaja.
I falta la meva preferida.
Il·lumina'm.
Ereccions. Ereccions amb massa freqüència o que duren massa, senzillament.
Aquesta és la teva preferida.
No ho entens. No t'imagines com em feia sentir pensar que aquell gel pretenia donar-me una erecció sense ni tan sols tenir l'objecte que me les proporcionaria. Amb Nalea, que m'acompanyava quan ho llegia, vàrem riure una estona plegats.
Però, Pol, és que això és molt bo.
Sí, oga. No fa falta ni que m'operi. Em pos 5 mil·ligrams de cremata màgica cada nit abans d'anar a dormir, o al matí, o quan em roti i a viure ereccions a tota freqüència.
És que és molt fort.
Segons com m'ho miris, fa un pot de ràbia.
Què vols dir?
Lea, és evident.
Ai, no et seguesc.
És un gel de testosterona.
Sí.
Promet ereccions.
Ai, sí, ja havia arribat fins aquí, però què passa?
El prospecte dona per fet que si ho estic prenent és perquè som un home dels que tenen penis i tota la resta.
Ja.
Ja.
Sí, Pol, perdona, tens tota la raó. Que fort! Ai, que fort, perdona.
No et preocupis.
Vols que t'ajudi? Crec que m'agradaria ajudar-te a posar-te la primera dosi.
I així va ser com, amb l'ajuda de Nalea, la meva venedora de croissants de xocolata preferida, vaig començar a administrar-me testogel 50 mil·ligrams i com aquests darrers mesos he reunit el valor suficient com per decidir-me i resistir-me dir davant vosaltres, tu, la psiquiatra, el sistema de salut pública, l'Estat, que som un malalt, perquè som una cosa que penseu que no som. No em demanaràs res més?
Sí, disculpa. Pensava en els efectes secundaris que em deies. Me n'he anat.
Som forts, sí. No et pensis que no em va costar decidir-me, però mira, mare.
Com ho vares viure?
La primera vegada amb eufòria, sobretot. Jo era amb na Lea, a casa seva, abraçats al sofà. Em va dir que em tragués la jaqueta i li vaig fer cas. També em va dir que em tragués el jersei. Em va acariciar la pell del bíceps i l'interior de l'avantbraç, com si aquella hagués de ser la darrera vegada que els veuria. I Pantura tenia raó. Em va dir a l'orella...
Relaxa't, són jo. Tanca els ulls i espera. Estic amb tu.
I jo amb tu.
Així, molt bé. Ho notes?
No ho sé, Lea, que es cauria de nota.
Com et pica la barba, com et canvia la veu, com el coll se t'eixample i de dins tu volen sortir dos testicles com dos ous de pagès. No, de veres, estàs bé.
I jo no podia estar millor. A prop de la dona que estimava, que estim, avui. I més a prop de mi mateix. Acabava de sortir del tren que m'havia asfixiat durant més de dues dècades i arribava a l'estació. S'anunciava la nova parada. Una vida nova, dèiem per megafonia. I jo, per dins, sentia molt clarament com, en realitat, cridaven una vida millor. Una vida millor. I ara som aquí.
Aquí on?
Aquí, en aquesta consulta, en aquesta andana a punt de fer transbord.
No et vols aparar?
No, ara per ara no. El que m'ofereixen no em serveix. Qui vol una polla que en realitat és la vena de l'avantbraç? Qui vol una bomba que cal activar amb un botonet per poder tenir una erecció?
Són opcions respectables.
Ho són, i no seré jo qui no les respecti, només faltaria, però no som el tipus de persona que es dona per satisfeta amb això, no, jo no.
Idò?
No t'has demanat mai perquè a les 12 setmanes d'embaràs els pares i els metges es passen l'estona cercant el bonyet que serveixi per dir si és nin o si és nin? No t'has demanat mai perquè a mi de petit em varen fer un forat a cada orella i els meus cosins, nascuts amb uns altres genitals, no? No t'has demanat mai el perquè de la roba dividida per gèneres? No t'has demanat mai com ens fiquen al cap, el cor, el cos, el significat dels colors i les seves perversions? No t'has demanat mai per què les pastilles anticonceptives fan baixar els nivells de testosterona en les dones? No t'has demanat per què moltes dones no saben que el seu cos, la testosterona, també hi bull? No t'has demanat el per què de les barbes, el per què de les veus, el per què de les depilacions, de les aixelles, de les cames, de les celles, el per què dels metrosexuals, el per què de la roba que accentua el pit, de la roba que accentua el cul, de la roba que dissimula les natges, de la roba que ens ho destaca o que ens ho amaga, tot. No?
No són jo la que respon preguntes.
Sé perfectament que tot això, o gairebé, diries que no.
Potser.
I doncs jo vaig decidir viure plantejant-me les coses. Vaig decidir que volia croissants de xocolata a la meva vida. Vaig decidir menjar-me'ls tots. Que mon pare hi seria sempre que els tastés. Que mon mare hi seria sempre que em sentís pleníssim, empatxat quan me'ls acabàs. Que les persones com tu no hi seríeu mai perquè no us atreviu de cap de les maneres a dir el que voleu. Que na Lea hi seria sempre, amb croissants o no. Però qui serà segur, de totes totes, per molt malament que vagin les coses, aquesta barreja de cares i de cossos i d'idees i de festes que són jo. Que no dius res.
Ens hem passat de 5 minuts. Ho hauríem de deixar per la setmana que ve.
No et serveix de res a tu, tot això. No em demanes el que, com cada vegada.
Pol?
No, demana-m'ho, no ho sé. Per ventura et sorprengui tot.
Mira, Pol, a mi em fa tantes ganes com a tu d'estar aquí. Tots volen que estiguis bé, que estiguis millor. A tots ens incomoden aquestes converses. Saps perfectament que la manera més fàcil d'acabar i d'aconseguir el que vols, aquest canvi de documents, aquesta recepta mèdica, aquesta manera diferent de saludar-te, és dient-me el que ja saps. Jo faig un informe, una cosa senzilla, sense detalls, tot positiu i endavant. Tots contents. Tu tens el que volies. I jo passo a parlar amb el següent. Pol? Què en dius?
Que et dic? Et dic que fins que no arribi el meu tren jo m'estaré aquí. Assegut. Tranquil. Avorrit, fins i tot, tant se val. Menjaré croissants amb els meus millors records. I et diré que aquí els únics malalts sou vosaltres. I no jo. Vols un croissant?